L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar presenta el Pla de Mobilitat 2010. Comencem així el butlletí informatiu d'aquest dimecres 14 d'abril. Benvinguts. El consistori de l'Ametlla de Mar ha presentat el Pla de Mobilitat del 2010 per tal de solucionar la congestió a les vies de circulació del nucli urbà, els problemes amb l'aparcament, entre d'altres qüestions. I és que l'Ametlla de Mar ha registrat un augment considerable de població durant els darrers anys. Actualment, el municipi compta amb prop de 10.000 habitants, que a més es multipliquen per 3 durant els mesos d'estiu. Una població que es reparteix entre les urbanitzacions i el nucli urbà, però que diàriament es desplaça al centre del municipi, ja sigui per feina o oci. L'Ajuntament Calero ha elaborat aquest pla tenint en compte la posada en marxa de l'aparcament soterrat al nucli urbà de prop de 300 places que redibuixarà la circulació al municipi. Aquest aparcament al nucli urbà, que es posarà en marxa a finals de juny, és un dels projectes més ambiciosos del consistori de l'Ametlla de Mar. També es crearan aparcaments gratuïts dissuasoris a la perifèria del poble, a la zona esportiva, al Galetet i entrevies, de prop de 700 places. Actuacions sobre la vialitat i la seva ordenació, com el manteniment i conversió de vies en un sol sentit de circulació, és el cas del carrer Valle Pijuan, carrer Llibertat o el carrer Jacint Verdaguer, i la renovació de la senyalització vertical i horitzontal, són algunes de les accions que es duran a terme amb el pla. Ens ho explica Andreu Martí, alcalde del municipi.
Amb l'entrada, diríem, en funcionament de l'aparcament soterrat aquí davant de l'Ajuntament, baix del centre cívic, conjuntament els aparcaments que hi ha a fora de la població, que són gratuïts, el que farem és que a poc, i sobretot a partir d'aquest estiu, ja tindrem aquestes dues zones grans d'aparcaments, i el que volem, que serien els dos objectius importants de tot aquest pla de mobilitat, que fa doncs, molt de temps que estem treballant un grapat de persones, serien, els dos objectius serien principalment, un, que la circulació del nostre poble fos cada vegada més fluida i, en segon lloc, el fet de que aquest poble tan bonic que tenim fos absolutament compatible, trobar l'equilibri entre els que anem amb vehicle i els que anem a peu.
El condicionament o creació d'espais públics per al gaudi, la conscienciació ciutadana i la creació d'eines de regulació de les actuacions proposades són algunes de les altres actuacions que es duran a terme amb la posada en marxa del Pla de Mobilitat 2010. L'objectiu, segons l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, és garantir la fluïdesa de la circulació dins del municipi, equilibrant a la vegada les diverses formes de desplaçament. És a dir, millorar la circulació dels vehicles, però també dels vianants a través de zones peatonals. Amb aquest pla, el consistori Calero també vol potenciar l'ús de mitjans alternatius de transport, com pot ser l'ús de la bicicleta, la utilització del calabús i del trenet Nemon, que s'activa a l'estiu i que realitza diverses parades pel nucli urbà. El pla de mobilitat ara emprèn un procés de participació, on s'explicarà els objectius del pla a la població, alhora que s'escoltarà la veu dels ciutadans. La Societat Cultural Esportiva i Recreativa és una entitat cultural històrica a l'Ametlla de Mar. A més, la Sala de la Societat és una de les seus de promoció cultural al municipi, ja que acull des de projecció de cinema a balls, passant per l'assaig i representació d'obres de teatre, com ha estat el cas de la 6a mostra de teatre que realitzarà la clausura el proper dissabte amb l'obra del grup de teatre de la Societat amb l'obra Retalls de Té. A més de la vessant cultural, aquesta entitat té un paper molt rellevant en l'àmbit esportiu al municipi. Això ho demostra l'equip de futbol Ametlla Societat Cultural Esportiva i Recreativa, que té diversos equips que competeixen en diferents categories. La societat posa a l'abast tot aquest ventall d'activitats a un preu assequible pels socis. El passat febrer es va iniciar el cobrament de les quotes, que estarà obert fins al 21 d'abril. Ens ho explica Vicenç Boquera, president de la societat.
Pues bé, la societat està complint el que és la norma estatutària, és a dir, que el primer trimestre de cada mes ha de cobrar les quotes de soci. L'incompliment d'aquesta normativa fa perdre la titularitat. Per això fem bandos i fem la màxima publicitat perquè la gent se'n doni compte i que siguin puntuant en el pagament d'aquestes quotes pel bon funcionament de la societat i també per respectar una mica els drets de soci, perquè pues, a l'hora de comprar tiquet d'entrada, sigui al futbol, al cine o al teatre, pues, no es troba cap problema i en fi, se respecten una mica els drets del que són els socis i el que no són socis, pues, que sàpien que és la diferència de preu és considerable.
El president de la societat també ha recordat la necessitat de presentar el corresponent carnet de soci a l'hora d'adquirir el tiquet d'entrada per tal que es respectin els drets dels associats. I passem ara a altres informacions que afecten a les Terres de l'Ebre. I anem cap a Tortosa, perquè tot i l'èxit del referèndum popular a Xerta, les localitats d'Alcanar i Ulldecona, a la comarca del Montsià, són les úniques poblacions de les Terres de l'Ebre que el 25 d'abril participaran en la nova onada de consultes pel dret a decidir. Així ho va afirmar ahir un dels portaveus de la coordinadora L'Ebre Decideix, Guillem Argelic, que va afegir-hi que la consulta prevista també a l'Aldea es podria ajornar per al juny. Només hi ha segures les consultes previstes a Alcanar i a Ulldecona, tot i que a l'Aldea s'han fet els primers contactes, va afirmar. En aquest sentit, un altre municipi que podria sumar-se a l'onada de consultes del juny és Camarles. En canvi, un altre poble on la mobilització està encara menys madura és el Perelló. Però més enllà d'això, el que ja està absolutament descartat és la possible celebració d'un referèndum per la independència a Tortosa. Així, tot i que l'alcalde Ferran Bel és promotor de la plataforma Decidim.cat, el govern municipal de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, es va limitar a aprovar una moció per felicitar la primera consulta d'Arenys de Munt. De fet, Bel va assenyalar fa uns mesos que Tortosa no reunia les condicions necessàries perquè una consulta sobre la independència tingués el resultat desitjable. I parlem ara de medi ambient, perquè la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana en contra de l'autorització ambiental integrada de la planta terrestre del projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural. Denuncien la manca de mesures de protecció ambiental i de seguretat d'unes instal·lacions potencialment contaminants amb una activitat, asseguren, que suposarà emetre 25.700 tones de CO2 anuals. Els requeriments de mesures preventives, correctores i d'indemnització es basen en els impactes sobre la flora i fauna marines en un espai pròxim al Delta de l'Ebre. I parlem ara de que Roquetes homenatja l'Àgueda. Aquest 14 d'abril té un doble significat a Roquetes. La ciutat del Baix Ebre commemora d'una banda el 160 aniversari de la seva independència de Tortosa. Però a banda d'això, Roquetes també recorda avui l'últim alcalde de la ciutat durant la Segona República, Joan Castells Villalta, que va morir a l'exili de França l'any 1944, més conegut com l'Àgueda. Castells Villalta va ser proclamat alcalde la nit de 18 d'octubre del 1936 en substitució de Joan Hierro i Gaia. De fet, Juanito Loferrer no va esperar a la reelecció enmig de la convulsió política per l'esclat de la Guerra Civil i amb una Roquetes alterada pels assassinats comesos pels grupuscles anarquistes i revolucionaris. Aquest migdia, l'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, descobrirà una placa commemorativa al cementeri municipal. Estem ara dels esports. Repassem la darrera jornada esportiva d'aquest cap de setmana referent al futbol i comencem pel futbol escolar. En la categoria pre-Benjamí Llucets, la Cala va jugar a casa contra el club de futbol Jesús i Maria i va perdre per 0-7. El pre-Benjamí Seitonillos també va jugar a casa i va jugar contra el club de futbol Ampolla i també va perdre per 0-5. El Benjamí Dorades també va jugar a casa contra el Jesús i Maria i va guanyar per 5-3. I el Benjamí Llobarrets també va jugar a casa contra el Tortosa Margalef i va perdre per 1-11. Parlem Parlem ara del futbol federat. En aquest cas, hem de destacar que dins de la categoria Aleví, la Cala va realitzar el seu últim partit contra el primer, que era la Unió Esportiva Rapitenca. I d'aquesta manera va guanyar per 4-1, que li va suposar l'ascens a la primera divisió provincial. Pel que fa a la categoria infantil, la Cala va jugar contra l'Olímpic Mora d'Ebre a Mora d'Ebre i va empatar per 1-1. A la categoria cadet, la Cala va jugar a Tortosa, ho va fer contra el Club Deportiu Tortosa B i va perdre per 2-4. Dins de la categoria juvenil també cal destacar el partit de la Cala contra l'Ebre Escola, que també era el primer classificat. En aquest últim partit van empatar 1-1. El resultat va evitar l'ascens perquè, donat que els caleros necessitaven la victòria. Un error arbitral als 10 minuts del final va permetre que els tortosins marquessin el gol de l'empat en un clar fora de joc. Finalment, la tercera posició farà que continuen l'any que ve a la mateixa categoria. Pel que fa a la categoria femenina, la Cala va jugar contra el Club de Futbol Amposta, i va perdre per 6-1. I el primer equip va jugar a Deltebre contra l'Unió Esportiva Deltebre i va guanyar per 3-1. Repassem ara els partits que tindran lloc aquest cap de setmana. En la categoria pre-Benjamí Seitonillos, dissabte a Vítem a les 10, jugarà la Cala contra el Seib Temple. En la categoria Benjamí Dorades, jugarà dissabte a Jesús Catalònia a les 9:30 contra el Tortosa Otero. En la categoria Benjamí Llobarret, jugarà dissabte a Jesús Catalònia a les 9:30 contra el Club de Futbol Jesús Catalònia. I pel que fa al futbol federat, en la categoria infantil, la Cala jugarà a casa a les 11:30 contra el Club de Futbol Camarles. El cadet jugarà dissabte a casa a les 12 contra el Club de Futbol Camarles. El femení jugarà dissabte a la casa a les 6:30 contra el Club de Futbol La Sénia i finalment el primer equip jugarà dissabte a casa a les 4 contra la Unió Esportiva Rapitenca B. Repassem ara els titulars de la jornada. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar presenta el Pla de Mobilitat 2010, garantir la fluïdesa dins del municipi assolint l'equilibri entre les diferents formes de desplaçament. Aquest és l'objectiu general que s'ha marcat l'Ajuntament Calero amb aquest nou Pla de Mobilitat. La Societat Cultural Esportiva i Recreativa tanca el període de cobrament de quotes el 21 d'abril. Descarten una consulta per la independència a Tortosa. La plataforma del Sénia presenta un recurs d'alçada contra la planta terrestre del projecte Castor. Miquel Alimentació crea la marca Sabor Espanyol per exportar productes a Sud-amèrica i al Marroc. I Roquetes homenatge Lagedo. I als esports us hem parlat de la darrera jornada esportiva de futbol i dels partits que tindran lloc aquest cap de setmana. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'avui al control de so. Ens ha acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.